la secció de ciència serà un mix una mica estrany entre vacunes, notícies curioses i un llibre que no té res a veure amb la ciència, que s'acaba de publicar, que es titula Millor English i que ha escrit conjuntament el nostre col·laborador, que és el Salvador Massip, que ja sabeu que és doctor en genètica molecular, que treballa investigant sobre càncer, oxidació i envelliment amb en un laboratori d'investigació que ell dirigeix a la Universitat de Leicester i que avui ens acompanya a l'estudi. Salvador,
què tal, com estem?
Ens agrada sempre veure la cara, sempre. El que passa que normalment estem a distància. Doncs dèiem, avui farem una secció una mica estranya, perquè per un costat parlarem de ciència, però per l'altre parlarem d'aquest llibre que tu has coescrit juntament amb el Carles Rocafont, que avui també ens acompanya a l'estudi. Carles, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Per tant, si us sembla, fora de música de ciència, endavant la música per parlar d'aquest llibre Millor English. Quin canvi, tu. No, és que creiem, home, és una llàstima no poder-ne parlar si ens visita el Salvador, perquè és un llibre que val molt la pena.
Espera que em tregui la bata blanca i passem a la...
Exacte.
Home, és un llibre divertit, jo crec que és un llibre que pot agradar a la gent, és un llibre que pot ser útil per aprendre truquets i coses en anglès, però a més és divertit de llegir.
I tant, com va anar el tema? Que tu, Carles, vas anar a buscar el Salvador o com va començar aquesta història entre tots dos?
Bueno, això ve de que jo tinc un blog...
Sí. El vam recomanar l'altre dia, per cert, Carles?
Gràcies. Sí, ja m'ho van dir. Sí. Es diu millorenglish.org i, bueno, a través d'aquest blog vaig convidar el Salvador perquè col·laborés una setmana a fer uns posts de la setmana i després, al cap d'un temps, vaig rebre un email del Salvador que em deia, ajuda'm una mica, que em deia... Escolta, tu, que tinc una proposta per tu.
Va ser, de fet, el nostre editor va dir, escolta, això és molt divertit, per què no fem un llibre? I jo, home, no sé, doncs, no sé, sé que li pregunti al Carles, que la idea és seva, no? I van dir, va, sí, fem un llibre. I en lloc de traduir-ho directament, de passar el blog al llibre, es van començar a embolicar la troca, i van començar a inventar-nos un personatge fictici, el Genís, per... i el van posar en situacions compromeses, diguéssim, no? L'he fet una mica una putada al pobre home, el protagonista del llibre.
Li passen moltes
li
coses.
Li totes les gràcies al món.
Però està molt bé perquè... tot el que li passa al Genís serveix perquè el lector vagi descobrint com és la vida al Regne Unit. Sí. Això està basat moltes vegades en les teves experiències.
Clar, la barreja que una mica que hem fet és el Carles tenia aquestes nanolliçons al blog que estaven molt bé i ara hi ha unes càpsules d'informació molt bones i jo tenia una mica les experiències de les meves desastres a Anglaterra adaptant-me a la vida allà i tots els problemes que he tingut lingüístics i socials. Els hem barrejat una mica per fer la història aquesta divertida.
Realment s'aprèn, llegint el llibre. Us ho haig de dir perquè, a veure... jo he estudiat anglès i tinc un nivell que considero que em permet poder mantenir una conversa, però expliqueu moltes coses que probablement si no hi vius en aquests països, això no t'ho expliquen quan estudies anglès ni a la facultat.
Exacte.
Per tant, és molt pràctic, perquè de mica en mica vas augmentant el teu vocabulari, expressions, frases fetes, coses que allà són molt habituals.
Exacte, i és, l'idea és aquesta, és un anglès molt útil, que serveix per això, per parlar anglès de molt quotidià. També hi ha molt tema col·loquial.
Que aquí, molt, sí.
De vegades és allò que hi ha nens que poden llegir el llibre i dir ai. Però bueno, però també és l'anglès que parla la gent. Per tant, no hi ha res de coses de gramàtica ni d'etimologia, no és molt profund amb el tema gramàtica, diguem, sinó que és molt útil, és molt anglès quotidià que
pràctic,
es parla.
Per anar pel carrer. Sí, perquè clar, quan tu parles allà, com ens han ensenyat aquí,
no
és massa culta, allà diuen hello, how do you do, que és el que t'ensenyen, això allà no es fa servir, no sé que parlis amb la reina.
Sí, crec que l'avantatge que té el llibre aquest és que, o sigui, ni ell ni jo tenim, som filòlegs, ni tenim ni idea de gramàtica ni res, s'ha fet des del punt de vista de l'usuari, no? És un llibre d'usuari a usuari, i els problemes clàssics que et trobes, això dels problemes de comunicació i de que l'anglès que t'han ensenyat no s'assemblen res al que fan servir.
Alguna expressió d'aquestes que vosaltres expliqueu en el llibre, que a més entren molt bé justament perquè estan acompanyades per aquesta història que les contextualitza i serveix per tant per recordar-ho després, alguna expressió favorita que digueu, aquesta jo quan el dia que la vaig descobrir em va fer molta gràcia.
La meva preferida és la de la I smell a rat.
O sigui, I smell a rat.
Que és com si oloro que hi ha una rata, que fa molta gràcia això de dir, que vol dir, no? Que jo pensava realment que fa una cosa que fa molta pudor o que és que... No, vol dir que m'oloro que hi ha alguna cosa que no funciona. O sigui, que hi ha... Aquí hi ha gat encerrat una mica,
sí.
Que no és castellans, seria una mica...
I smell a rat.
I smell a rat.
Que, de fet, parlant de les pudors, les moquetes allà Expliqueu el llibre, que fan una pudor considerable.
Tu depèn de quina casa vas, que les moquetes absorbeixen totes les olors de la casa i es queden allà, i quan vas a una casa de lloguer o una casa de segona mà, diguéssim, et pots deduir perfectament qui hi havia la família, una família amb gos, amb nens...
Perquè a més posa moqueta fins i tot als lavabos, de vegades.
Sí, no, sí, de vegades als lavabos, sí.
Que dius, clar, això és molt poc higiènic, per favor, perquè si esquitxa alguna cosa... No, a veure, jo francament no acabo de veure... Els anglesos fan coses una mica estranyes, eh?
Si analitzes les mostres genètiques de les moquetes als lavabos, allà pots trobar
les meravelles. Salvador, no ho facis mai. I tu, Carles, alguna expressió que voldries destacar?
Probablement it's raining cats and dogs.
Ah, sí.
Que, o sigui, que plou gats i gossos.
Que dius, però què vol dir això?
Mires en l'aire i dic, a veure, un moment. No,
no està passant, allò.
Sí, que, bueno, per qui no ho sàpiga, vol dir que quan plou molt o bots i barrals, doncs, bueno, es diu això, it's raining cats and dogs.
Doncs escolteu, hem fet una... Res, això era una mini entrevista, però la volíem fer perquè realment el llibre val la pena. Jo no me l'he acabat, us ho haig de dir, he començat, però m'ha enganxat. Està molt bé, s'aprèn, i realment penses, mira, si vaig a Gran Bretanya o algun país de parla anglesa, perquè a més expliqueu les diferències també, això es diu a Gran Bretanya, en canvi els Estats Units ho diuen d'aquella altra manera. Ho trobo molt pràctic, o sigui que us vull felicitar per aquest llibre, Millor English, escrit per tots dos, el Carles Rocafont i el Salvador Massip, i editat per Bromera. Carles, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara parlem de ciència. La bata, la bata. Posa la bata blanca.
Ja, posa
la bata,
seriós,
que hem de parlar de vacunes.
Sí, és un tema molt important.
Un tema molt important i que és, en fi, és molt ampli, perquè surten moltes notícies publicades a la premsa sobre nous descobriments i noves vacunes que s'estan investigant i que estan resultant ser molt eficaces.
De fet, aquestes últimes setmanes sembla que hagi sigut expressament, no? Que no fan ni
moltes.
Era una darrere l'altra.
Ja,
de fet, vinc de participar en un foro de vacunes que s'ha fet a València i s'ha parlat d'aquests temes, precisament, de la quantitat de noves vacunes, de les noves eines que tenim per frenar les infeccions més problemàtiques que tenim en aquests moments. Per exemple, heu vist als diaris, possiblement, que el Hospital Clínic de Barcelona ha col·laborat en el desenvolupament d'una vacuna contra la sida. Això és un tema
que
fantàstic.
Sembla que funciona...
Sembla
si molt bé.
Que generen el 90% dels voluntaris que han provat, era una mostra petiteta encara per començar, però que generava una resposta immunitària, és a dir, que activava les defenses del cos contra el virus de la sida, que això és una cosa bastant important. Un dels grans problemes que tenim de la vacuna de la sida és que és un virus que canvia tant que costa molt fer una vacuna, no? Llavors, per això portem tants anys que no hi ha manera de trobar una
Clar.
Vacuna.
I aquesta vacuna que t'activa les defenses es podria aplicar en altres malalties que provoquen danys en el sistema immunitari o no? O és específica per la sida?
El problema de les vacunes és que totes són específiques per un virus. I més encara, que és un problema que compartim amb la grip, per exemple, com que els virus canvien d'una temporada a l'altra, el de la grip o el de la sida simplement canvia d'un dia a l'altre pràcticament, has de fer vacunes noves cada vegada. I aquest és un dels problemes que tenim, discutim en el fòrum aquest. La vacuna de la grip és una vacuna molt bona, però el problema que té és que s'ha de posar cada any. I això a la gent li fa molta pau.
Molta mandra.
Clar, i això és una vacuna que realment evita morts, és molt efectiva, molt útil, molt poques complicacions secundàries, i té aquest inconvenient, no? S'ha de vendre una mica, té una mica una mala premsa, no? Diguéssim, s'ha de vendre que no, és que hi has d'anar cada any i realment és molt útil.
De totes maneres, clar, és específica per la sida, però potser aquesta investigació serveix perquè els investigadors que volen reforçar el sistema immunitari de malalts de càncer o de persones que reben un trasplantament, m'estic imaginant jo, igual poden aprofitar coneixements d'alguna manera.
Aquest és un tema molt interessant, perquè no només el sistema immunitari no només serveix per frenar les infeccions, no? De fet, estem ara veient una nova aplicació que és això que estàs dient, d'aconseguir activar el sistema immunitari per lluitar contra el càncer, per exemple. I un exemple clar és el científic que va guanyar el Nobel de Medicina aquest any, el Ralph Steinman, que s'havia mort,
aquest
pobre home.
Aquest que va morir, pobre home, abans que li donessin.
Va morir de càncer, doncs aquest havia descobert les cèl·lules dendrítiques, que és una part important del nostre sistema immunitari. Doncs precisament el que feia aquest home, que és una cosa que no se n'ha parlat gaire aquests dies, era intentar reactivar el seu sistema immunitari per lluitar contra el càncer fent servir vacunes experimentals que hi havia...
O sigui, feia de conillet d'Índies ell mateix.
Exacte. O sigui, va intentar fins a l'últim moment, doncs, clar, com que era un dels líders en el camp, tota la gent que coneixia, que treballava amb aquest tema, i dient, deixa'm aprovar les vacunes que teniu per veure si aconsegueixo frenar el meu càncer.
No és gaire habitual, no, això? Un científic digui, doneu-me el que tingueu, que ho provo?
És un cas desesperat en aquest
cas,
evidentment. Però també és un cas de demostra la fe que tenia aquest senyor amb el seu descobriment, que creia que activar aquestes cèl·lules del sistema immune, les cèl·lules dendrítiques, podria no tan sols ajudar a frenar infeccions, sinó curar càncers.
Hem parlat de la vacuna contra la sida, que han desenvolupat a l'Hospital Clínic de Barcelona i que de moment funciona molt bé, tot i que s'ha provat amb 30 persones i cal continuar fent noves proves. D'altra banda, els científics de l'Institut d'Investigació Biomèdica Germans Trias i Pujol de Badalona ha creat una vacuna contra la tuberculosi. Com funciona aquesta vacuna?
Sí, està bé, perquè aquest és un tema que fa anys que porten investigant amb aquest tema i és una vacuna que no se'n parla molt encara. Evidentment està en fases inicials, però el que té una peculiaritat que sembla que la fa millor que altres propostes que tenim, perquè recordem que la tuberculosi és una malaltia que no està tan oblidada i tan superada com ens pensem, que ens pensem que és una cosa del segle XIX o del segle XX i no, encara n'hi ha molta i a més n'hi ha que és resistent a tots els antibiòtics que tenim, per tant hem de trobar una vacuna que la que tenim no és molt bona, per tant s'ha de buscar una de nova. I el que fan aquesta vacuna d'aquests catalans és simplement atacar els que s'anomenen els virus latents, és a dir, la tuberculosi té una fase activa, que els virus les bacteris de la tuberculosi estan treballant i hi ha una fase en què els bacteris es queden adormits, es queden allà descansant.
No desapareixen,
tu no tens símptomes, però tens el bacteri allà en el pulmó. Clar, en qualsevol altre dia, en un moment donat, perquè et baixen les defenses, perquè tens una altra infecció, pel que sigui...
Tornen a reactivar-se.
Com ho fem per matar aquests bacteris que estan allà apalancats? Perquè és molt fàcil, o és relativament fàcil, matar un virus, un bacteri quan s'està dividint i quan està en marxa, perquè pots ficar-li cosetes, punxes al mig, perquè no tiri endavant. Ara, un cop està parat i dormit, és molt difícil atacar-lo. I aquesta vacuna sembla que ataca per aquest costat, que seria molt útil.
I si això, o sigui, és que ara se n'està plantejant una pregunta, o m'estic plantejant una pregunta. Si aquesta vacuna tira endavant, igual que la vacuna contra la sida que estan fent a l'Hospital Clínic, i això s'arriba a comercialitzar... Mm-hmm. Ells ho patenten? O sigui, com va? Clar. Perquè això són hospitals públics, no?
Sí, però això, els científics, quan fem un descobriment, el patentem, ens quedem un percentatge molt petit de la patent, normalment...
A nivell particular, vosaltres?
No, particular normalment vol dir a nivell del laboratori on estàs. O sigui, són diners que van a parar al teu laboratori, al teu centre d'investigació... no ens fem molt rics, diguéssim, amb aquestes
coses. Però vosaltres no guanyeu una part, igual que un escriptor que ven llibres i els escriu? Vosaltres que heu fet un descobriment, no us quedeu amb una part?
Una part, sí, una part petita. Pensa per això, però clar, que per passar d'aquests descobriments a que es puguin realment aplicar, una farmacèutica ha de poder emportar-se la patent aquesta i treballar-la, desenvolupar-la, perquè han d'invertir molts milions per aconseguir que això arribi al públic. Per tant, aquesta gent també s'ha de quedar una part important dels beneficis, si no és que simplement no s'hi plantejarien fer-ho.
O sigui que perquè això vegi la llum, directament, que es posin aquestes vacunes, si tot funcionés bé, realment falta temps.
Algunes d'elles estan, sí, clar, algunes estan més a prop que altres, però són tot això que estem parlant ara, com sempre ho diem, no?, en el programa, que sempre són coses que tardarem temps a veure, que és important, però que, necessitem temps per desenvolupar-ho.
També s'han publicat notícies sobre la vacuna contra la malària.
Sí, és que realment la setmana passava una altra a l'altra. Aquesta vacuna es diu RTSS. Si heu llegit el meu llibre de les plagues, en parlàvem bastant. Si voleu més informació, aprofito i faig propaganda. És una vacuna que sembla que és més útil, és la més útil que s'ha provat fins ara. Diu que té un 50%, una mica més d'un 50% de cobertura, que és una xifra espantosament dolenta. És a dir, és
jo ho trobo poquíssim.
Possiblement la pitjor vacuna que s'ha fet mai. Ara, quan estem parlant de la malària, que mata milions de persones cada any, els experts consideren doncs, que més val 50% que res, oi?
I per què és tan complicada la malària? Perquè mira que porten anys, eh?
Sí, i en aquest cas no és com amb el cas dels virus de la grip o de la sida que varia, no? En aquest cas tenim bastant clar el que són les causes. És complexa. No sé quins problemes hi ha, però clar, a vegades sembla, de la mateixa manera, com es va descobrir el virus de la sida, els científics van dir, no hi ha cap problema, això, amb 5 anys, com que tenim el virus, sabem quin és, amb 5 anys tenim una vacuna, importem 20 i tants, i a vegades no saps per què és.
Doncs hem començat parlant de vacunes, ara continuem amb el rànquing del mes.
Número 5. S'ha inventat una pastilla contra les borratxeres.
A veure, això mereix una explicació. Ho hem dit en el sumari, perquè francament és al·lucinant, això.
Bueno, no sé fins a quin punt seria útil, això.
No, exacte. És que no sé si és perillós fins i tot que investiguin aquest tema.
A veure, tenen uns científics australians que s'han inventat una pastilla, que amb ratolins, evidentment, d'això estem provant amb ratolins, que diuen que anul·la els efectes de l'alcohol. O sigui, els donen alcohol als ratolins i es queden tan panxos.
I com acaba el fetge? Perquè, clar, si t'anul·la els... Clar, si tu no notes i vas bevent, compte.
No, em sembla que la teoria és que com que destrueix una mica les molècules de l'alcohol i fa ja que no cal ni que es metabolitzin el fetge i va tot bé. O sigui, el fetge queda bé. Ara, clar, no sé quina utilitat té. Tu vas gastant els teus euros en un cubata i un gin tònic i no t'emborratxes mai.
Pels bars és fantàstic. Però és que hi ha gent que beu justament per perdre vergonyes i coses.
Clar,
i se't passa tot això.
Home, això serviria per fer un concurs de beure, no?
Ara sí.
Tombaries a tothom.
Aquí sí que li veig la utilitat.
Número 4. Converteixen bacteris en agents secrets.
A veure...
se les inventen totes, no?, per passar missatges. Això és una història d'un científic de Massachusetts, que el que han fet és han inventat un sistema que usen bacteris per transmetre missatges secrets. O sigui, fan servir per passar-se...
Però on són aquests bacteris?
La gràcia és que aquests bacteris els posen en un tros de paper. O sigui, agafen els bacteris i pam, els posen en un paper. I són uns bacteris que han estat modificats genèticament. Llavors, el que passa és que només quan el receptor, la persona que rep el missatge, posa una substància química sobre els bacteris, aquests comencen a emetre llum. Fan flores, són fluorescents. Llavors, fan llumetes. Llavors, si saps la combinació adequada de les llumetes, pots deduir el missatge. És molt interessant. No sé fins a quin punt...
Però els bacteris no es mouen allà, no, i desordenen el missatge?
Es queden clavats en la...
Pobre.
Home, si es moguessin malament.
Clar, malament rai.
No, el problema per això és que és un missatge que si l'enemic té un antibiòtic i te'l tira sobre del missatge, ja la pots
llegir,
que t'ha matat els bacteris. Sí, no sé si serà molt útil, realment.
Vinga, va, més.
Número 3. Un mico aprèn a controlar una mà virtual.
Sí, un tema interessant, com aconseguir que el nostre cervell pugui moure màquines, o en aquest cas una mà virtual. El que feien és que connectaven el mico a l'ordinador amb uns electrodes del cervell i amb el sol pensament del mico podia moure la mà que hi havia a l'ordinador virtual, no? I a més, el que és més important és podia rebre sensacions, o sigui, l'ordinador li tornava uns senyals, unes sensacions equivalents al, no, o sigui, al tacte o a la pressió o tot això. I això és, a veure, és una cosa molt experimental, però ens permet somiar, pensar que algun dia tindrem doncs aquestes pròtesis de mà tipus la Guerra de les Galàxies, no? Que quan li talen la mà al Luke Skywalker li posen una que funciona perfectament, que no només la puguis moure amb el cervell, sinó que la puguis rebre les sensacions o del tacte, tot això.
Farem una cosa, encara ens queda el número 2 i el número 1. L'1, atenció, el puc anunciar i després ho expliques.
Sí,
ja es pot escollir parella segons els bacteris que hi ha als seus excrements. No se m'hauria passat mai pel cap escollir parella d'aquesta manera. Ho deixem aquí per fer una pausa per la publicitat. Després vindran les notícies i després, Salvador, ens ho expliques. Vinga, ens quedaven dos punts del rànquing, els dos més curiosos. Vinga, el primer.
Número 2. El mal temps causa guerres.
Us penseu que és la política, tot això? No, és tot el clima el que fa que causi les guerres. Això és que uns científics de Hong Kong, de la Universitat de Hong Kong, van fer uns estudis d'estadística, sobretot, no?, relacionant els canvis climàtics que hi ha hagut al món amb les crisis econòmiques i les revoltes i les guerres. Estem parlant de sobretot a Europa entre els segles XVI i XIX, no? És una cosa una mica històrica, diguéssim. Però les seves conclusions van ser que el principal motiu de les guerres i de les revoltes era que amb el temps que hi havia a Europa afectava les collites, això portava la gana, a la pobresa, la gent se sentia òbviament bastant més desgraciada i tendia a barallar-se més per això. Per tant, pot ser que realment que això, que sigui el que ens decideix, els que ens facin més agressius en algun moment donat, és que l'entorn estigui una mica en contra de nosaltres. Clar, això funciona a l'edat mitjana, no sé si avui en dia...
Ara podria... ja ha canviat tot.
No, sé si es podria
aplicar. Amb la globalització, vull dir, encara que hi hagi sequera en un lloc... en un altre no, i agafes els aliments d'allà, els portes cap aquí, vull dir, ja ha variat molt, no?
Ah, però hi ha la casualitat que just ara hi ha l'escalfament global i hi ha hagut una crisi econòmica molt important. No sé si hi ha alguna relació.
No ho sé. Per aquí, home, ja...
Vés a saber
si també hi hauria algunes causes per aquí. He vist que el Xavi Carmanyó s'ha aixecat, però escolta'm, com si li haguessin posat un petard al cul quan ha sentit que parlàvem d'investigacions històriques, no? Això és el que t'ha fet aixecar. Si vols dir alguna cosa, entra, eh? Entra, eh?
Sí,
moment.
No és el meu camp, això, no? O sigui,
no, que entri, perquè si ha de fer alguna aportació, pensa que ell és historiador. Xavi, bon dia, eh?
Bon dia.
Clar, jo dic, home, veig que estàs aquí a l'altra banda posant cares.
És que m'ho feia a sobre. Bon dia. Què tal? Primer, felicitats pel llibre, perquè jo el segueixo per Twitter, amb el Millor Inglés.
Gràcies.
I és sensacional. No, que això que diu té raó. Però, a més, les expansions de l'imperi romà també s'expliquen per la bonança climàtica.
Veus?
I fins i tot el dia del desembarcament de Normandia es va escollir en funció de la previsió meteorològica.
Déu-n'hi-do la importància del temps.
Perquè el dia que estava escollit es preveia mala mar. I el van canviar precisament perquè hi hagués aquell desembarcament que ni que hagueu vist Salvar el soldado Ryan, sabeu
de què
va, no? Doncs això. O sigui que el temps té molta importància en la història, efectivament.
Però ara menys, sempre. No? O sigui, això que estàvem dient ara...
Home, els conflictes de l'aigua i l'escalfament global també s'expliquen en part per això. Els recursos bàsics són fonamentals per la supervivència de l'ésser humà.
El fet que creï descontent, evidentment, la gent està inquieta, és revoltes, per exemple, en països més que pateixen més les conseqüències del temps, que els fa molt bé les collites, el que sigui, jo crec que sí que pot estar relacionat. Per tant, de sortir de casa, mireu sempre el temps abans de decidir envair cap país o res, mireu el temps que fa.
Xavi, queda't aquí, perquè el número 1 té tela marinera. No és històric, però és molt curiós.
Millor.
Número 1. ja es pot escollir parella segons els bacteris que hi ha als seus excrements.
Què et sembla?
Quin fàstic, per l'amor de Déu.
Home, no sé, pot ser útil, ja veuràs.
A veure, és molt desagradable, això.
Ja sabeu que aquesta secció són molt escatològics, no?
Molt.
Qualsevol tema relacionat amb excrements, ja sabeu que acabem traient-ho.
Molt,
perquè...
molt català, això, eh?
Sí. A veure, explica'ns.
La història és, això és una pàgina web que s'ha muntat, que es diu mymicrobes.eu, o sigui, mymicrobes.eu,
sí.
Que el que fan és que és una sèrie de científics que estan, han muntat un estudi per estudiar el contingut de bacteris que hi ha als excrements. Havíem parlat en el programa altres vegades que tenim a dintre del nostre tub digestiu
cadascú
milers i milers,
sí,
de bacteris, i cadascú els té diferents.
Els seus, sí.
Llavors, aquesta, és molt interessant i és molt important intentar estudiar la composició de la teva flora intestinal, que es diu, i comparar-ho doncs, amb malalties, amb tendències de, que pot haver un país o un altre. Llavors, clar, hem pensat, què millor doncs, que anar al públic i dir, vinga, envieu-nos els vostres excrements. Llavors, el que fan... Sí, és seriós, eh? És una investigació científica molt seriosa. Tu vas a la web aquesta i tenen allà un botonet que diu, fes clic aquí per enviar-nos els teus excrements.
Via mail o...
Sí, no, t'expliquen com t'has de posar una caixeta, tal i qual.
Una mostra, etcètera, etcètera.
Tu fas la teva
però
mostra.
Però després tu pots saber qui té els mateixos bacteris que tu.
Llavors, com a pagament per participar en aquesta investigació, ells fan públic la teva composició de bacteris.
Però això ho veu tothom? Em mor de la vergonya, eh?
Que la gent... Sàpiga que els
codis que tenen. És molt íntim, això, no?
Sí, suposo que és una mica íntim. Però no, permeten, hi ha nivells de privacitat, permeten posar en contacte amb la gent que té els mateixos bacteris que tu. O sigui, no, ja no ens costi de vergonya. Si jo tinc molts E. coli, doncs tu també, doncs llavors podríem posar
en contacte. Doncs vinga, què tal?
El que facis tu després amb aquesta persona ja és cosa teva. O sigui, si tu vols sortir a lligar amb la persona que té els excrements com tu, doncs ja... o compartir, no sé, experiències de problemes intestinals que puguis tenir. Això és una altra història.
Això és seriós, us ho prometo que és seriós, encara que no ho sembli.
És una investigació molt seriosa, sí, molt important. I les conclusions jo crec que seran molt importants. Veure fins a quin punt els bacteris intestinals poden afectar coses com això, com les malalties, les digestions, els problemes que vam tenir.
Doncs quan tinguem els resultats de la investigació ens comentem aquí de nou al programa. Segur, no ho dubto pas. Salvador Massip, moltíssimes gràcies, com sempre.
Un plaer, com sempre.
I fins la propera. Adéu-siau.
Adéu.